Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. El passat mes de març van haver-hi uns dies de vaga dels docents per la seva situació i desacord amb el Departament d'Educació. Del perquè d'aquest malestar docent en parlarem avui en aquest programa.
Podem o no estar d'acord amb les vagues, rebutjar-les, criticar-les, recolzar-les, però el que és evident és que per a poder opinar o jutjar sobre les respostes dels docents cal saber els motius que porten a les queixes, a la manca de motivació en alguns casos, al desànim i, en definitiva, a aquest malestar que respira. La feina dels docents no és gens fàcil i cada vegada s'exigeixen més tasques burocràtiques des del Departament d'Educació, que consten de compaginar amb el dia a dia d'atenció als alumnes. Francesc Invernon, catedràtic d'universitat, ens diu: ser professor o professora és una tasca laboriosa, amb moltes demandes, difícil i de vegades esgotadora. Molt més del que la gent creu, ja que el pensament o imaginari col·lectiu cataloga la docència com una feina fàcil. S'argumenta, sense rigor, que es treballa amb nens i nenes i adolescents i que sembla fàcil, que hi ha moltes festes i vacances, sobretot això, que cerquen a la seva queixa la seva comoditat. Tothom opina i sentim un conjunt de barbaritats que profereixen alguns tertulians que tracten la feina que es desenvolupa a les escoles i instituts culpabilitzant el professorat, però sense pensar en ell.
Doncs avui tenim el privilegi de poder parlar amb Francesc Invernon, com hem dit, catedràtic d'Universitat de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Ha estat director de l'Escola Universitària de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona i director del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la mateixa universitat. No cal dir que coneix molt de prop la tasca dels docents i la seva problemàtica. Hola, bon dia, Francesc.
Bon dia a tothom.
Ens podries fer una pinzellada que consideres que és degut al malestar actual que tenen els docents?
A veure, doncs podríem dir que aquest malestar que tenen els docents és la gota que ha fet vessar el got, no? Jo sempre comento que és com si diguem prou a moltes coses que s'han anat acumulant durant els darrers cursos. Darrers cursos vol dir 10 anys des de les retallades, I ara encara més després del que ha passat i està passant a la pandèmia. Bueno, ara es tornem a la normalitat, però els docents han tingut uns cursos molt difícils, no? I és veritat que, com sempre, hi ha opinions per tots els gustos i tendències, no? Però si mirem el professorat, la realitat és que el professorat pateix un cert malestar des de fa temps. És veritat que ara ha explotat com un gas comprimit que s'ha anat omplint a les aules i a les escoles. I a més, el tema del malestar docent és un tema molt, molt investigat en el camp de l'educació, no? Està estudiat fa anys, no? I normalment a les investigacions es diuen que el malestar docent passa quan les demandes que li fan al professorat són intenses, són molt jeràrquiques, que és el que ha passat ara està passant, no? Són, a més, contradictòries i constants, no? Hi ha hagut un moment que el professorat ha explotat. Després podem mirar si és una vaga, si la vaga és el que s'ha de fer o altres coses, però en principi és això, no? És la gota que ha fet vessar el got d'aquest cansament des del 2011 amb les fortes retallades que va haver-hi al camp educatiu, no?
I desgranant una miqueta aquestes gotes que comentes, quines són les principals angoixes que patim els mestres?
Bueno, ja, aquesta és una pregunta molt llarga,
Hi ha moltes angoixes.
No, hi ha moltes, perquè malgrat la injecció de recursos als últims pressupostos, per exemple, ja va començar una mica a injectar pressupostos el 2017, malgrat aquest augment progressiu del pressupost, l'educació catalana no ha remuntat les tisores de la retallada del 2011. Estem al 22, 11 anys. Clar, des de la darrera crisi econòmica, de fa 10 anys, doncs no s'han recuperat les condicions laborals, malgrat el compromís dels diferents grups parlamentaris, que al Parlament de Catalunya van dir que s'havia de recuperar aquestes condicions laborals. Clar, els sindicats expliquen és veritat que els drets retallats s'han cronificat, i això ja es veia venir, no? Es deia, bueno, la salut i educació es fan retallades i a lo millor això queda perenne, no? Uh-huh. Bueno, és veritat que més enllà del calendari, a veure, la gent pensa que a lo millor la gota que ha vessat el got és el calendari, però el calendari, aquesta setmana del mes de setembre, ha estat un petit detonant. Uh-huh. Un petit detonant, perquè realment doncs hi ha moltes coses que tenen, bueno, tenen el dret de queixar-se, no? Mireu, durant els 8 anys, abans fa 8 anys que l'alumnat ha augmentat a primària en 150.000 alumnes a primària, eh? Sí. El 2019-2020 teníem el sistema educatiu amb 150 alumnes més que el curs del 2010. I, en el fons, el professorat continua... Ha augmentat una mica el cos docent, però falta molt professorat, sobretot a l'escola pública. Ja. Falta un increment de personal. I això està patint a les escoles. A vegades les famílies no ho saben, no? Però estan patint. Per això, a la vaca, què reivindica la vaca? Bueno, reivindica unes coses que fa temps que es diu la reducció de les ràtios. A vegades en secundària tenim un excés de ràtios. Una cosa important és la recuperació del poder adquisitiu perdut. Els ensenyants tenen un sou, i no dic que el sou sigui dolent, eh? El sou és correcte, però bueno, han perdut poder adquisitiu i no s'ha recuperat, no? I temes molt secundaris que la gent a vegades no sap, no? Que el departament doncs contracta per terços de jornada, quan el professorat demana que siguin mitges jornades, no? Què demanava? A veure, fem un resum. Què demana el professorat fa temps, eh? Pues el tema del calendari, que ha estat la part que ha sortit com més important als mitjans de comunicació, el que es demanava després és un ajornament del nou calendari. El calendari, una setmana abans, no passa res. És veritat que el professorat aquesta setmana la tenia per preparar classes, però bueno, es pot preparar al juliol. Però bueno, això, el problema ha estat que, bueno, que realment no s'ha pactat, sinó que el Departament d'Ensenyament... Això és un tema ètic, un tema... A veure, és com si un empresari no consulta sindicats dels treballadors, que farà un canvi total. Home, això realment, i més amb el professorat i l'educació, no? Jo crec que ha estat una falta més que d'ètica, de, com ho diríem, de cortesia, no? Bueno, si tu vols canviar el calendari, que és important pel professorat, perquè vulguis o no vulguis, és veritat que això no ho suposa molt una setmana, no? I que molta comunitat està d'acord, sobretot alguns pares, no? Però, home, s'ha de consultar les persones, no? Després també el canvi, no? Vull dir, el currículum, no? Currículum, va desaparèixer la filosofia secundària, ara diuen que torna a ser, les notes, aquest concepte que va sortir, no assolits, notes com no assolit, en comptes de procés d'assoliment, com s'havia proposat. El tema de l'horari lectiu, la gent no sap que el professorat des del 2011 treballa una hora més, eh? I és veritat que el conseller ha pactat dir, bueno, va, intentem recuperar les... En lloc de... A veure, abans treballava a secundària 18 hores i ara són 19 i 23 en comptes de 24 a primària. Clar, el conseller ha proposat que a primària sigui el curs vinent i després el 24-25, doncs els altres, argumentant que realment això indica doncs, contractar molt, molt professorat. Exactament, contractarien, hem contractat 1.463 docents de primària i 2.009 a ESO. Clar, això és veritat que no hi ha diners. Però ja, ara miraré i us explicaré després per què no hi ha diners. Eh? El tema del tema dels interins. Tenim una bossa d'interins molt gran. Llavors, què es demana fa anys? Un pacte d'estabilitat, que la gent pugui... O sigui, no pot ser que tinguem escoles que venen substituts, estan mesos, tres mesos, se'n van, estan un curs... tornen a marxar. Clar, estem parlant d'elaborar projectes educatius i tenim una mobilitat de professorat molt gran. Ara hi ha una proposta. És veritat que el govern, bueno, el partit del govern ha fet una proposta d'estabilitzar interins. És cert, no? El tema de, per exemple, el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció que tenien les persones més grans de 55 anys. Això la gent no sap. La gent més gran, mestres de 55 anys, tenien una reducció de dues hores per l'edat. Això es va eliminar i continua eliminat. Uh-huh. També evita que ha sortit el tema de la defensa de la immersió lingüística, dient que el departament ha estat una mica tou, també s'ha ficat, no? Però, bueno, tot això són coses que s'arrosseguen durant molt temps i, al final, doncs, la política del departament, jo de dir, bueno, anem a pactar, doncs, ajornar coses, intentar... Doncs, clar, ha esclatat i ara és molt difícil que es torni a negociar. Ja els sindicats han dit que no volen seure, no s'haurien de seure, jo també penso que s'haurien de seure, però és complicat. El que vull dir és que la gent ha de conèixer que no és una setmana del calendari, que si no ha estat un conjunt de coses que els ensenyants, els mestres de primària i secundària arrosseguen. I la gent no ho sap, no ho sap. No?
No, i un conjunt de coses que, per una banda, afecten els professionals en si, però altres repercuteixen amb els nens i les nenes, que això és el que la societat potser no té tant en compte, no ho sé. No?
Home, jo explico. A veure, això que comentava del malestar docent, em sembla que... les investigacions diuen, mire, si un professor o una professora té malestar docent vol dir estar incòmode, treballar molt. Una cosa important que hem investigat en educació dels mestres és un concepte que apareix que és intensificació. O sigui, han de fer moltes coses, han de fer classe, han de preparar, han d'atendre els pares, han de mirar materials, han de corregir. Aquesta intensificació perjudica la qüestió emocional. Vull dir, dona la percepció que estan treballant molt. I què passa a la intensificació? Que si fas moltes coses, moltes les fas mal fetes. A la qual és un problema greu perquè si hi ha un malestar docent, està comprovat en la investigació que els docents ensenyen pitjor i l'alumne aprèn pitjor. Vull dir que repercuteix amb l'aprenentatge de l'alumne. A la qual és molt important tenir el que es diu en el camp nostre, un benestar. Tenim un benestar salarial, això no ho podem negar, però hi ha un malestar en tota la situació de les pròpies escoles, la secundària, doncs a vegades alguna política erràtica que envien als centres que han de fer un projecte sobre no sé què, llavors tot això provoca aquest malestar que repercuteix en l'estat emocional i la intensificació dels mestres en el treball i repercuteix en el seu aprenentatge, a l'aprenentatge dels infants.
I a veure, això jo crec que és molt difícil, però què creus que s'hauria de canviar per treure aquestes angoixes?
Hi ha dades interessants, eh? Ara diré una dada que, a més, és de la Fundació Bofill, que tampoc és que sigui sospitós, està en contra de tot, no? Però, mireu, una cosa important és que demanem fa molt temps del camp de l'educació, com altres països, que sigui la inversió del Producte Interior Brut del 6%, que també ha sortit a la vaga, en el camp educatiu. Jo us informo que Catalunya inverteix en educació actualment el 3,6 del Producte Interior Brut en educació. Però mireu, a l'Estat espanyol, és el 4,2. La resta és el 4,2. I la Unió Europea està a un promís de 4,7. Llavors, què ve a dir això? I a més, podem mirar l'informe actualment, que realment, actualment, doncs invertim, som el país que inverteix menys en educació de tota Europa.
Déu-n'hi-do.
I això és una realitat. Clar, què ha passat? Que tenim el mateix pressupost, mira, el 2019, que és les dades que tinc, tenim el mateix pressupost que teníem el 2010. Vull dir, no s'ha augmentat. I tenim, jo ho he dit abans, 150 alumnes més, no? Clar, a veure, jo el que dic és que l'educació a Catalunya necessita més recursos dels que en rep actualment. Aquest infrafinançament, que el conseller és conscient, perquè diu que no hi ha diners, no? Afecta directament a les escoles i instituts de manera més significativa als centres que tenen més complexitat. Tenim greus problemes a les capitals de centres de molta complexitat, amb molta immigració, amb molts problemes de nens amb dificultats d'aprenentatge, no? Que no pot ser que la inversió de Catalunya sigui en un 22 inferior a la mitjana europea. Jo crec que això és un dels problemes greus que tenim i hem de lluitar, i els mestres i tothom està lluitant des de la Universitat d'Arreu dient, senyors, hem d'augmentar el pressupost. No dic arribar al 6%, que és l'ideal, però home, almenys arribar al 4 i pico, que és la mitja, no? I m'has preguntat, perdona, què hauria de canviar? No.
Sí, què s'hauria de canviar per treure aquestes angoixes?
No, sí, és veritat, jo crec que sí, deixant de banda la política del departament, això d'imposar criteris no pactats, que això ha estat molt estrany, jo penso que ha estat com un càstig, no? Aquest càstig dels darrers anys amb els temes imposats a les escoles, ha augmentat el control, la burocràcia gerencial, propostes, i llavors jo crec que el tema delicat és que una administració no pot imposar. Ja sé que té tot el dret com a govern, no?, d'imposar el que vulgui i d'administrar la gestió de l'educació. Però, home, una qüestió important és que a Catalunya tenim 75.000 docents, sense comptar de promig, més o menys, un mes, 75.000 són molt importants. no universitaris, eh? Que jo penso que no crec, no sé si ha estat el millor moment actualment, perquè l'administració educativa pensi... A veure, jo penso que hi ha gent que vol fer canvis, eh? I accepto que el departament doncs, ha de fer canvis i els despatxos estan per això, no? Però, home, poden tenir molt bona voluntat la gent que està al departament, no critico, i ganes de fer canvis, cosa important en aquest país, no? Però, home, no s'ha pensat en una perspectiva més política i la realitat educativa, que tenim 75.000 professors en una situació molt delicada i ara ha esclatat, no? És veritat que tot canvi educatiu, jo dic, sempre explico que ha de comportar un repensar l'escola, no?
Clar.
I més ara, des de la pandèmia. Però, clar, els que treballen en ella, que és el professorat, han de tenir protagonisme, Encara que és cert que, com a tot col·lectiu, la gent dirà és que el mestre no són tots iguals, és veritat. És cert que en tot col·lectiu també trobem totes les posicions possibles, no? O sigui, des d'aquells que demanen un canvi, els que suposen el canvi o no volen saber res. Però una cosa important és què creus que s'hauria de canviar? Jo faria una frase que diria, sempre que hi ha un canvi en l'educació, que és molt delicat, és molt sensible, és com a la salut, molt sensible el canvi, s'ha de partir d'ells, s'ha de partir del professorat i no considerar-los com a peons o persones afòniques que acceptaran el que el conseller o la conselleria diu, no? Aquesta idea de partir d'ells, home, això és el que ha fallat. I això ha esclatat perquè penso que no s'ha tingut en compte el propi treballador de l'ensenyament, no?
Clar. I és el que està al dia a dia davant dels nens i que sap la realitat, perquè des dels despatxos i moltes vegades els consellers...
Poden tenir bona... I a més és veritat que Catalunya necessita canvis, no? També és veritat que s'està incomplint molt la llei d'educació catalana i després les decisions del Parlament. Però, bueno, necessiten canvis. Però, home, els canvis es fan col·lectivament, no?
Clar.
Estem en un país democràtic. No podem dictaminar autoritàriament les coses que s'han de fer sense comptar amb els treballadors que, com dius, en el fons estan patint les conseqüències a les escoles, no?
I davant d'aquesta situació, quina actitud haurien d'adoptar les famílies i la societat en general?
Interessant, no? Perquè el malestar, aquest malestar, no únicament és dels mestres, eh? Perquè també, llegia l'altre dia que les famílies de la FAPAC també han criticat la conselleria per la falta de diàleg, no l'han criticat per altres coses. Home, han criticat, o sigui que sí que la Federació de Pares i Mares ha dit, home, doncs no pot ser, a veure, l'educació, estem intentant ensenyar als nens que han de ser solidaris, que han de dialogar, que han de comunicar, que han de respectar-se, que no s'han de pagar, que no facin bullying, i nosaltres, des de l'administració, l'exemple que donen és que no hi ha diàleg. Home, és contradictori, no? Has de ser un exemple important en el camp educatiu, no? I la comunitat avui dia és molt important, molt important. I hauria de recolzar el professorat. Us comento perquè realment avui dia tenim un problema greu a Catalunya, a la resta de l'Estat i a Europa, no? Que tenim moltes problemàtiques de pobresa, tenim persones que estan al llindar de la pobresa. El cas és que la comunitat, a vegades, el que estem investigant és que molts alumnes de secundària, sobretot, abandonen perquè tira més la comunitat que no l'escola. Si l'escola és molt tradicional, l'alumne s'avorreix i llavors se'n va. Llavors, al carrer, doncs van al carrer, a la droga, a les bandes. Vull dir que avui dia, abans, vinc a dir, de que abans l'escola i la comunitat anaven paral·leles, com una via del tren. Però ara hi ha l'escola i després ja no està paral·lela a la via del tren, perquè hi ha les televisions, hi ha valors externs, hi ha videojocs, hi ha droga, el local ha canviat molt. Llavors és molt important que la comunitat, jo sempre dic, la comunitat ha de ser una aliada de l'escola. Per què? Per defensar els mateixos valors que defensa l'escola. Perquè si no, molts anys, tenim un 30 i pico d'abandonament. Ha baixat, eh? Abans teníem un 40 i pico. Fa 3 anys que anem baixant, però tenim un 30 i pico d'abandonament de la secundària. I això vol dir nens al carrer. I això és molt delicat. A la qual la comunitat és fonamental. Però què passa? A veure, ara dono la meva opinió. A vegades els mitjans de comunicació, no dic la ràdio, els mitjans de comunicació parlen bé dels docents? Pues a vegades no. A vegades no. Moltes vegades la notícia és negativa.
Sí.
Abunden els tòpics, que home, guanyen molt, tenen un sou, tenen moltes vacances, tenen estabilitat perquè són funcionaris. I a vegades surten únicament a vegades les notícies quan hi ha agressió, o sigui, i escàndols que han sofert les escoles, per exemple, no? Vull dir, hi ha una investigació que diu que a vegades els mitjans de comunicació fan una perspectiva negativa. O sigui, poca vegada surt als mitjans el gran professor que ha estat, aquesta escola que bé treballa, quins projectes més macos, no? Sinó a vegades surten ja com una qüestió de, pues això, negativa, no? Negativa. Jo dic que la comunitat, ja per acabar aquesta pregunta, és que tothom és imprescindible. Recorden aquella frase del proverbi africà de que per educar un infant necessitem tota la tribu. Mm-hmm. Jo dic, no m'agrada el concepte de tribu. Al revés, jo dic, no, necessitem que tothom posi de la seva part. O sigui, necessitem a tothom, la comunitat, i que sigui aliada de l'escola, perquè si no tenim aquest problema greu, sobretot en situacions de conflicte, grans ciutats, marginació, pobresa, bueno, tot això llavors genera un problema que el mestre no sap què fer, perquè el context tira més, no? Mm-hmm. Això és important perquè es va aturar un projecte de la Generalitat en aquella època, abans de les retallades, que era treballar l'entorn, l'entorn de l'escola, les places, els carrers, intentar millorar l'entorn. Perquè és veritat que hi ha una premissa en la investigació educativa que diu que per a canviar l'educació d'un país hem de canviar el professorat per suposat i el context on està l'escola i on es treballa. I això ara actualment està molt aturat, però seria interessant tornar a recuperar la importància del context. No volem un context agressiu, sinó un context pacífic, tranquil, solidari, que els avis i les mares i pares puguin passejar amb els nens, no? Aquesta idea és important, no? El context és fonamental en tot el món ara, per evitar aquesta exclusió social i aquest abandonament educatiu, no?
I quina actitud creus que haurien de prendre els docents davant d'aquesta situació que viuen? No sé, perquè per viure-ho d'una manera doncs més positiva, perquè si no, bueno, sembla que... Clar, davant de totes aquestes gotes que has anat anomenant, doncs com que vas agafant una actitud pessimista o de... I clar, com dèiem abans, això repercuteix també a l'escola.
Sí, llavors,
clar, és difícil això, no? Però de dir, doncs, bueno, mirem a veure quina actitud podem prendre perquè la situació aquesta la visquem positivament i en puguem treure alguna cosa.
És veritat, malgrat tot, no vull fer la lectura positiva de que tothom està, sinó que a Catalunya tenim bons docents i tenim bones experiències i tenim molts moviments de renovació pedagògica, molta gent que treballa. Deixant de banda l'administració, vull dir, tenim municipis molt actius, tenim ajuntaments que tenen instituts municipals, històricament Catalunya ha estat un moviment important de renovació pedagògica, de canvi infantil. Sí. I la universitat prepara llicenciats, ara fan 4 anys i molts fan un màster. Tenim gent molt preparada. Per això dic que a vegades, també jo dic a vegades que quan més cultura tu tens, més reivindicació demanes, no? Perquè tens més formació. Quan és un mestre inculte, doncs no demanes, et conformes per fer-lo de sempre. Però quan el mestre està ben format, doncs realment reivindica canvis, no? O sigui, ja és important pensar que existeix una relació entre la valoració que es fa del professorat i l'estat emocional i cognitiu. Mm. És el que comentava abans. Les emocions poden provocar malestar o benestar docent. I la motivació que deriva això, és important, es parla de l'estat emocional, però a vegades no es cura el professorat. És el que comentava abans, no? O sigui, què hem de fer? Quina actitud? Intentar motivar el professorat. No desconcertar-ho amb moltes normatives. L'educació és el que és de les professions que té més normatives. Normatives de principi de curs, normatives per fer el tema del català, normatives... O sigui, a vegades diu, escolta, això no ho fan en altres professions. O sigui, estan dient constantment què hem de fer, que a la qual hi ha doncs, un desconcert, un esgotament. Ja, hem d'intentar augmentar l'interès i l'entusiasme de les tasques docents, que molts posen molt entusiasmes i treballen molt, treballen molt de veritat. Bueno, sí. Jo diria, l'actitud seria elevar la satisfacció del professional amb un benestar docent, amb intervencions educatives més eficaces i innovadores, perquè si no tot això, com ho deia abans, repercuteix el sistema educatiu, no? L'actitud, home, una actitud de col·laboració. És aquesta contradicció, aquesta paradoxa, que jo a vegades comento, entre els papers, els que es diu, els discursos i la realitat, no? Mm. I, a més, no és un exemple. Si ensenyem per la ciutadania democràtica, per això, la solidària, per el diàleg, per tot això, Europa. Doncs això és important. Els mestres estan ben preparats a Catalunya, eh? Sí que és veritat que hi ha de tot, no? Però estan ben preparats, són gent molt sacrificada. La pandèmia ha demostrat a molts pares i moltes mares que han tingut els nens a casa que l'educació és fonamental i que els mestres fan molta feina i que s'han adonat de que realment l'escola és necessària. Que abans diuen, no, una guarderia. No, l'escola és fonamental. I l'ha comprovat quan han tingut els nens a casa i es obligaven a connectar-se, a donar feina, els mestres estaven estressats, però bueno, això, el que sí que s'ha comprovat a la pandèmia, aquesta importància de l'educació, de l'escola, no? I això segurament com a pares del que m'està escoltant dirà que tinc raó, no? Han comprovat també lo difícil que és educar un infant, con lo qual aquí tenim uns professionals de l'ensenyament importants. Jo dic motivar-los, incentivar-los, mostrar interès, que participin, donar la paraula, que no obligar-los realment a moltes coses que a vegades no saben per què i que en aquest moment hi ha altres necessitats més importants amb els infants, no? Bueno, tot això,
I ara seguint enumerant un d'aquests desajustaments que tenim, no? Malauradament la situació a Ucrania ha portat molt moviment de nens i nenes cap aquí a Catalunya i sembla doncs que el Departament d'Educació no pot cap mitjà, no?, per fer una bona acollida en aquests nens i nenes, i ens consta que hi ha escoles d'aquí a Catalunya que estan rebent fins a 70 alumnes en una escola i, per tant, bueno, una altra situació d'aquestes complexes.
Jo tampoc domino el tema de com estan les escoles. El que sí que és veritat que si tenim nens d'Ucrania, que això continua amb el discurs anterior, no? Gràcies als mestres que fan una gran feina, acullen aquests nens i fan el possible. Hem vist per televisió que busquen mitjans, alumnes que parlen rus o parlen ucraïnès, intenten fer el possible, decoren la classe, es reben, que els mestres això s'ho prenen molt en sèrio i és veritat. Què falta? Home, doncs vale, el departament diu matrícula viva. Bueno, què fa? Que no fa únicament als ucranesos, ho fa en tota persona que arriba a Catalunya i fa la matrícula viva i es col·loca en una classe, no? Però clar, això necessita, fixa't, per al tema d'Ucrania, necessita un suport personalitzat. Per què? Perquè què passa? Que el departament hauria d'incorporar mitjans per intentar el suport emocional. Aquests nens venen d'una guerra, venen amb problemes. És veritat que tenen una cultura similar a la nostra, no? Però què costaria incorporar? Que a vegades a mi això em sobta, perquè a vegades el departament fa discursos d'aquesta mena, com per exemple va dir de que les tardes de les escoles la pagaria el departament. Sí. Bueno, escolta, home. I també va dir, no, enviarem professionals, però no arriben. Llavors necessitem professionals de suport emocional, orientadors, treballadors socials, per ajudar aquests menors, aquests nens i nenes i les seves famílies. Clar, perquè si no, s'ha d'estar pendents que aquests nens, què presenten aquests nens després d'aquesta guerra? Pues malestar, ràbia, enuig i fins i tot que falta empatia, no? Hi ha un patiment, no? Llavors, què demana el mestre o els mestres? Dir, escolta, vale, els acollim i mira, fem el que puguem amb el temps que tenim, no? I és veritat que ho estan fent, però donem suport, perquè hi ha un moment que a nosaltres ens supera, perquè no som professionals, o psicòlegs, o educadors socials, o treballadors, per donar aquest recolzament, fem el que puguem, no? Clar. I això al final sí que acaba tocant una mica doncs, les emocions del propi professorat, i jo he vist professors plorant, no? Perquè es troben molt emocionats amb el tema, i fan el que poden, però no arriben, no? Jo crec que és això, eh? És aquesta paradoxa entre el discurs i la realitat, no? El discurs i l'acció, no?
I com veus el paper dels sindicats amb tota aquesta situació que s'ha generat a partir del calendari, però que, com deies, hi ha moltes coses al darrere?
Bueno, a veure, jo no vull, ara no... Els sindicats, com a tots sindicats, defensen els treballadors. Els treballadors, el professorat, no? A la qual, com a defensa dels treballadors, les reivindicacions són laborals, no? És veritat que llavors, què demanen els sindicats? Home, demanen el que tenen raó per part de més inversió en educació, no? Més inversió. Però, i complir la llei d'educació a Catalunya, no? Ja indicava, la inversió del 6% del producte interior brut ja indicava la llei de Catalunya, no? Però, bueno, jo crec que els sindicats fan la feina de defensar els seus treballadors. Tindran, la gent li agradarà o no li agradarà, però això és la feina d'un sindicat. Molt diferent és la feina del moviment de mestres, dels moviments de la innovació pedagògica, que la seva feina introduir la innovació, la recerca educativa, però jo dic, bueno, escolta, els sindicats fan la seva feina, bé o malament, t'agradarà o no t'agradarà, però ells reivindiquen les condicions laborals que no siguin dolentes, que han millorat, només faltaria, han millorat per suposat, però ser professor o professora, senyors i senyores, és una tasca ingent i difícil, eh? Si es realitza amb un mínim de professionalitat i rigor, no és una tasca fàcil, i si no, que agafem un pare o una mare i que estigui tot el dia en una classe
amb 20 o 20.
Ja veuran que la complicat que és això, perquè hi ha experiències d'aquesta mena que s'han fet i els pares surten dient, oh, que barbaritat, que és difícil ser mestre. Clar que és difícil ser mestre, no? A la qual jo dels sindicats diria que es fa la seva feina, és possible que les vagues no siguin el recurs millor en el camp educatiu, però que ells defensen els treballadors. No vull dir que no defensin l'educació, però ells defensen els treballadors, les condicions laborals. I aquesta és la seva feina, que ens agradi o no ens agradi.
I així ja per anar acabant, per què creus que ha canviat tant, bueno, penso jo que ha canviat molt la percepció vers els docents per part de la societat, no? Fa un temps, fa molts anys, estaven com molt ben considerats i ara, bueno, això que dèiem abans, no? Per què creus que hi ha hagut aquest canvi?
Bueno, a veure, jo crec que també és veritat que la comunitat rep la informació negativa, no?, dels mestres. Ara mateix el tema de les vacances, hi ha hagut una allau d'informació que la vaga era per les vacances, malgrat diguessin ells que no, doncs, clar. Ara, jo crec que hi ha hagut un augment, o sigui, a veure, jo diria que històricament la percepció no és molt positiva. Històricament, dels mestres, recordeu les frases, passes més gana que un mestre d'escola, si no saps gestionar o no saps treballar, fes de mestre, no? Bueno, tot això que perdura una mica en l'imaginari social, no? Però, repeteixo, durant la pandèmia s'ha vist la importància de l'educació i l'escola, no? És veritat que després la gent s'oblida, ja està, la gent s'oblida i de la feina que fan. Però aquesta percepció negativa, a vegades, comporta un sentiment de desemparament social de la professió. O sigui, no és bo que els mestres tinguin una percepció negativa de la comunitat, no? Perquè, torno a repetir, a vegades una repercussió en la seva vida personal i és una incomprensió sobre la tasca professional del professorat, que més aviat que malament la majoria compleix amb la missió d'ajudar a construir i reconstruir la infància i la joventut, perquè arriben al màxim de les seves capacitats, no? I sobretot que viuen feliços, no?, en aquest món, no? I molts ho fan, amb la il·lusió que les noves generacions que ocupen les aules puguin construir un molt millor, no? Jo diria que és un problema de que la consideració històrica dels mestres, tenen moltes vacances, ara cobren un sou, treballen amb nens, tot això s'ha de superar. I negativa, bueno, és veritat que, és cert, quan tu fas una vaga, i tornarà a fer-se vagues, avui ho han dit, que tornarà a fer vagues, home, quan fas una vaga repercuteix als pares, que els pares treballen, molts treballen, a la qual cosa tenen que buscar els avis, o buscar cangús, o apanyar-se, no? Que això porta... Però això també passa en altres, quan la salut fa vaga, doncs també hi ha una repercussió negativa de la salut, dient, home, és que els malalts... Però bueno, l'educació és molt sensible, perquè, clar, l'educació del país repercuteix en tota la població, i que i quan fan vaga, doncs que hi ha una percepció negativa, no? No es veu la positiva únicament de dir, bueno, estan defensant els seus drets, no? Estan defensant la millora. I si aquesta... Clar, jo diria, jo com a pare diria, vale, jo encarrego dels nens i intento fer possible, però si jo intento que els mestres estiguin ben valorats, això repercutirà en l'aprenentatge del meu fill.
Clar, és que és això. És que
no l'he dit, no? Però bueno, la percepció negativa... jo que he treballat el tema, és històrica, és històrica de dir, això que diuen els mestres tenen moltes vacances, és una professió fàcil, ara resulta que treballen únicament al matí, bueno, tot això repercuteix en aquesta acció negativa. I torno a repetir, els mitjans a vegades doncs no fan la feina d'intentar valorar el professorat com es mereix, no?
Bueno, ni els mitjans ni la mateixa administració, perquè moltes vegades hem comentat que els inspectors, per exemple, valoren igual un mestre que s'hi trenca les banyes que un mestre que passa, perquè hi ha de tot, com hem dit abans, no? Que hi ha mestres doncs, que realment treuen molt suc i s'hi esforcen molt, i n'hi ha doncs, que fan el que toca i punt.
Això és veritat, això és veritat.
Hi ha de tot. Però llavors la mateixa administració els posa tots en el mateix raser. No hi ha una valoració per part ni del mateix departament. Clar, això doncs són coses que en el docent també fan mal.
Que sí, saps? Perquè hem tingut professors bons i professors dolents, tots, en la nostra infantesa. És un tema que no s'entra i s'hauria d'entrar com altres països, que és el que es diu l'avaluació de l'acompliment. No valorar tothom per igual. Avui dia la diferència salarial ve per unes hores de formació que fan els mestres, no? Que és voluntari, i si fan aquestes hores de formació, que la fa tothom, en 6 anys, doncs resulta que tenen un complement, no? Però és veritat, i nosaltres hem demanat moltes vegades, diguem nosaltres, les xarxes educatives, una avaluació de l'acompliment. O sigui, que s'avalua el professorat, de forma democràtica. I a més de forma democràtica, i a més com a autoavaluació. Ara el Ministeri d'Educació, amb les propostes que ha fet, el Madrid, surt aquest tema, no? De que fem una avaluació que sigui no de la inspecció únicament, que sigui d'una institució. A Catalunya tenim un institut d'avaluació de l'ensenyament de l'educació. Doncs que sigui un institut imparcial que valori la feina, les tasques d'innovació, la relació amb la comunitat, l'autoavaluació del propi professor. A la universitat ho tenim, això. Nosaltres cada 5 anys passem un filtre d'avaluació important que ens obliguen a dir, mira les enquestes dels alumnes, parla de quins problemes tens tu a classe, explica què estàs fent i si fas projectes d'innovació, projectes de docència. Bueno, que això, i això fa temps que es reivindica. Però, clar, també és veritat que els sindicats són reacis, també s'ha de dir això, també són reacis els sindicats. El tema, però ja és important dedicar a estudiar aquest tema d'una forma, doncs això, no? Imparcial, que no sigui únicament de, no, una gent que pugui valorar i a partir d'aquí doncs veure quins professors i professores necessiten més formació o quins professors i professores intervenen, se'ls obliga, entre cometes, a fer projectes d'innovació, o, bueno, tot això, no? Això passa a la resta, quasi la resta del món, i aquí ha costat molt, molt, perquè tampoc tenim definida una carrera docent. Tampoc tenim una carrera docent definida, que és una reivindicació també de tothom i que també els sindicats a vegades han posat problemes de fer una carrera, no? De fer una carrera docent. Jo sempre dic que la carrera docent és plana. S'entra un mestre i es jubila de mestre o, com a màxim, ha passat a director i, si vol guanyar més o tenir més prestigi, ha de sortir del sistema. O es fa inspector, o es fa professor d'universitat, o es fa formador, no? És un problema que tenim, que això sí que és important, doncs, treballar-ho. Jo diria, a vegades, més que una setmana més de reduir les vacances, no?
Ja, sí. Doncs moltes gràcies, Francesc, que ens ha acabat ja el temps del programa. T'agraïm molt que hagis col·laborat en aquest programa, ajudar-nos a fer totes aquestes reflexions i conèixer doncs, tot el que preocupa i angoixa a tots els docents. Esperem que la comunitat educativa doncs, també s'hi impliqui més i que el departament també sigui més conscient de tot el que hauria de plantejar i tenint en compte doncs, l'opinió dels docents, que són els que estan el dia a dia a l'escola.
Per acabar, jo diria una frase que és escoltar les seves veus.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies.
Molt bé. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.